Bon dia, la Vall d'en Bas dibuixa la mobilitat del futur que vol el municipi amb un pla estratègic.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
El pla té un caràcter estratègic, no és normatiu. És un pla estratègic, no és una ordenança, no és una normativa. Prohibit aparcar aquí, no. És un pla estratègic que no vol dir una altra cosa que és com la carta als Reis, no? Com ens agradaria, com voldríem que fos la Vall d'en Bas des del punt de vista de mobilitat.
És l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat. El municipi ha presentat un document marc on es proposa una vintena d'accions per millorar la mobilitat de la zona. Regular l'accés al poble d'Hostalets, actuar a la parcel·lària o al polígon de la Serra són algunes de les mesures que contempla el document. El text, però, no té en compte la futura construcció de la variant de les preses i tampoc planteja un calendari ni inversió prevista. De seguida ampliem aquesta informació abans, però avui és dijous 24 de març del 2022 i el dia té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Olot inaugura un monument dedicat a la defensa de la democràcia i la llibertat.
És obra de Dwight Prats i representa diverses mans alçades. S'inaugurarà aquesta tarda a la plaça 1 d'octubre en un acte organitzat per l'ANC on hi assistiran personalitats com Josep Rull o Jordi Turull. La presidenta de l'ANC a Olot és Magda Ripoll.
Vam pensar de fer una escultura molt més gran, molt més significativa aquí a la ciutat d'Olot per donar memòria en els fets de l'1 d'octubre i en els represaliats a partir d'aquell moment.
Aquest cap de setmana la Garrotxa viurà els dos principals carnavals de la comarca.
Dissabte serà el torn d'Olot. Avui coneixerem l'autor del cartell i com s'ha inspirat per dur-lo a terme. És Jordi Serrat i la seva obra gira al voltant del concepte de la mascareta.
És el dibuix fet amb llapis, és un dibuix amb negre sobre fons groc, que trobo que contrasta, d'un personatge que es diu el doctor de la pesta, un senyor que va amb barret, amb ulleres i amb una màscara que és una mena de bec.
I diumenge serà el torn Roger de Sant Joan les Fonts.
El poble organitzarà per primera vegada la rua en un diumenge. S'espera la participació d'una desena de colles. Una de les organitzadores és Genínia Sobirana.
Posem que, bueno, que aquest de setmana diuen que ha de fer por, per tant, crec que la gent voldrà fer coses a fora. I, bueno, mitja tarda d'un diumenge crec que també és una bona hora per poder sortir al carrer amb família i gaudir del Carnaval de Sant Joan.
En esports, primer matchball per a l'hoquei Olot.
Aquest dissabte els olotins tenen la primera oportunitat de sentenciar la permanència a l'Hockey Lliga Plata. Els de Jordi Garcia se les veuran amb el Vilanova, un equip que es troba en descens i només ha guanyat un partit en tota la temporada, precisament contra l'Olot.
Som ganes, a més és la primera i és a casa. Seria molt bo poder certificar la permanència aquí a casa amb la nostra gent, amb la nostra afició i amb moltes ganes de que arribi el partit. Jo crec que tot l'equip en té ganes.
Arriben hores importants, decisives per a l'hoquei Olot i també per als equips garrotxins de segona catalana.
Aquest cap de setmana comença la fase d'ascens per al Bosc de Tosca i la fase de permanència per al Sant Jaume i el Besalú.
Afrontem aquesta segona fase amb molta il·lusió, a donar-ho tot per intentar donar una alegria al Bosc de Tosca, no?
És una de les coses més estrafolàries, rares, que s'han fet mai al món del futbol, on es comença una segona fase per no baixar. En Catana s'hi has fet 36 punts com si n'has fet 5.
Per tant, a partir de partit, està clar que no hi ha marge d'error i ho afrontarem amb el màxim d'ús possible per intentar, doncs, guardar aquesta categoria que penso que realment es mereix el Besalú.
I a la contraportada d'avui, al final de l'informatiu, us explicarem la història d'una brigada d'infermeres voluntàries de la Garrotxa que marxen a Nicaragua per fer tasques humanitàries.
Es tracta de 5 dones que, sota el paraigua de l'ONG Solidaritat Sense Mons, durà a terme projectes relacionats amb la salut i la cura de les persones. Per recollir fons per al viatge, aquest divendres han preparat un acte a l'Orfeó. La directora de l'ONG és Carme Bagó.
Les brigades, pensa que es paguen aquestes noies, es paguen el viatge, l'estada, tot això s'ho paguen elles. La ONG és molt petita i no paga viatges ni res. I les aportacions que poden aconseguir la brigada serveixen per cobrir petits projectes que poden sorgir a la seva estada.
Passen 5 minuts del punt de la una, obrim el focus. l'OTAN, el G7 i la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les per plantar cara a Putin quan es compleix justament un mes de la guerra d'Ucraïna.
Biden viatja a Europa per abordar la crisi i mostrar la unitat del bloc occidental davant Rússia.
A casa nostra, els transportistes tallen la ronda litoral de Barcelona en una nova jornada de protestes contra l'augment del preu dels carburants.
Un centenar de camioners aturen la circulació en els dos sentits a la sortida 18, un dels accessos a Mercabarna.
En política, Esquerra, Junts, PSC i Comuns acorden modificar la legislació per garantir el català a l'escola.
Els grups presentaran la proposta poques hores abans que acabi el termini per executar la sentència del 25%.
La justícia britànica diu que Joan Carles no té immunitat i accepta la demanda de Corina.
Corina acusa el rei emèrit d'assetjar-la i espiar-la mentre la Zarzuela ha declinat fer declaracions.
Avui també ha mort Lluís Roldán, l'exdirector de la Guàrdia Civil que va saquejar fons reservats.
Va enriquir-se amb comissions per la construcció de casernes, van detenir-lo a Tailàndia i el van condemnar a 28 anys de presó, però la major part dels diners no s'han trobat mai.
Tornem a la plana internacional. Dinamarca prohibirà vendre tabac als nascuts a partir del 2010.
Actualment ja no es pot vendre a menors de 18 anys, però el govern danès aspira que les generacions més joves no tinguin cap contacte amb la nicotina.
Descobreixen les claus de la pèrdua de massa i potència muscular quan envellim.
La causa seria que amb l'edat no s'eliminen amb prou eficàcia els mitocondris danyats, que són les centrals energètiques de les cèl·lules.
I descobert en un desert del Perú el crani d'un monstre marí de fa 36 milions d'anys.
Es creu que el fòssil pertanyia a un basilosaure.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
De mica en mica sembla que la pertorbació de les últimes dues setmanes, ja portem dues setmanes, amb aquests núvols, amb aquestes pluges, doncs va a menys, es va desintegrant. De fet, ahir ja no va ploure pràcticament enlloc. Això sí, va baixar la temperatura i vam tenir mínimes de 0 graus a Olot, 1 sota 0 a Vic, 11 sota 0 a Núria, molt freda, un ambient molt fred al Pirineu, i a la Tosa també 11 sota 0, molt baixa, a 2.500 metres. De dia amb prou feines hem arribat a 10-11 graus, tant aquí a Olot com a Vic. Bé, avui repetirem la jugada pel que fa a temperatures, per tant una mica de fred, això sí, un ambient pràcticament d'hivern, i de dia tornarem a estar a valors de 10 a 12 a l'interior, 13, 14, 15 cap a la costa, com a molt podríem arribar a 16 en punts a la Costa Brava. Tot això en un dia que tornarà sent nuvolat, però ja diem que la pertorbació doncs, ha perdut pas pistonada, ja la pluja afecta més al sud, cap a Tarragona, més hi ha l'Ebre, al País Valencià, i aquí quedem al marge. Per tant, en principi no hauria de ploure, però l'ambient fred i ennuvolat. En principi, poques clarianes veurem, potser de tant en tant alguna escletxa, però vaja, poc a poc, més hi ha núvols. I sembla que ja dijous, divendres el dia serà variable, mig ennuvolat, amb estones de sol, però no acaba de fer net aquest divendres, encara amb temperatures fredes de nit, però de dia podríem pujar lleugerament, podríem pujar 2 o 3 graus. El cap de setmana, doncs, sembla que tampoc fa net del tot dissabte, encara amb núvols, però diumenge sí que ja podria fer sol. Per tant, segurament diumenge tindrem el dia més assolellat d'aquesta setmana, i amb temperatures una mica més suaus aquest cap de setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Radio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant anant de fet cap a la Vall d'en Bas perquè el poble projecta el futur de la mobilitat del municipi amb un pla estratègic. El document s'ha estat treballant des del 2019 i recull una vintena d'accions com regular l'accés a nuclis urbans, adequar traçats, actuar a la parcel·lària o a l'eix del polígon de la Serra, entre altres mesures. Tot plegat amb actuacions senzilles i sostenibles que busquen transformar la mobilitat. El pla no ha volgut tenir en compte l'impacte d'una futura variant. Sota el nom de Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible, la Vall d'en Bas ja ha escrit com vol que sigui la mobilitat del futur del municipi. Durant els últims 3 anys, l'Ajuntament i l'empresa Civiva han dut a terme un estudi participatiu que ara s'ha transformat en un document estratègic que recull una vintena d'accions de millora i de transformació de la mobilitat local. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, explica l'ADN del document.
No és un pla de mobilitat genèric, com pot haver-hi altres municipis. El nostre, amb tota la voluntat del món, és diferent i incorpora el fet de la sostenibilitat. El pla té un caràcter estratègic, no és normatiu. És un pla estratègic, no és una ordenança, no és una normativa prohibit aparcar aquí, no. És un pla estratègic que no vol dir una altra cosa que és com la carta als Reis, no? Com ens agradaria, com voldríem que fos la Vall d'en Bas des del punt de vista de mobilitat.
Entre les accions que proposa l'estudi hi ha la regulació de la circulació a nuclis urbans com els Hostalets o Sant Esteve, la construcció de nous vials seguint els cursos fluvials, recuperar camins verds o habilitar punts i zones d'aparcament, entre altres. Un dels creadors del pla estratègic és Francesc Baquer.
Hi haurà doncs, espais que segurament es regularan per ús només de veïns, de vehicles agraris, no? I per tant es gestionarà, no?, aquesta mobilitat que ara és totalment extensa i sense limitacions. No? També hi ha estratègies, no?, que bueno, hi ha, diguem-ne, hi ha una anàlisi i teoria darrere, de plantejar l'obertura de nous traçats al llarg de les vores dels espais fluvials, no?, per teixir la vall. Hi ha la parcel·lària, hi ha una proposta de reconversió de la parcel·lària a la secció 2-1.
També s'inclouen la pacificació d'algunes vies per afavorir el pas de bicicletes o persones a peu, recuperar traçats com l'antic passeig de Can Trona o construir una vintena d'espais verds d'estada. El que no inclou ni calcula el document és l'impacte que voldria tenir la futura variant de les preses en la mobilitat del municipi.
És un pla de mobilitat municipal, val? Per tant, té a veure amb allò que nosaltres com a municipi, com a govern municipal, podem influir directament, val? Sense demanar permís, com aquell qui diu, no? Perquè són les nostres carreteres, són les nostres zones, són els nostres aparcaments, són els nostres... Tot el que s'aparti d'això no forma part d'aquest pla.
El Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible de la Vall d'en Bas no s'ha marcat calendari. Des de l'Ajuntament preveuen anar desenvolupant les accions a través de la priorització que marquin els veïns i la disponibilitat financera del consistori. El document es va començar a redactar el 2019 i ha comptat amb la participació ciutadana de veïns i col·lectius de la Vall que han respost a enquestes que han servit per detectar necessitats i hàbits sobre els desplaçaments que es produeixen al municipi. Aquest dissabte el Pla es presentarà en societat a un acte que tindrà lloc a Can Trona.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Daifet ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Olot inaugura un monument dedicat a la defensa de la democràcia i la pau. És obra de Duaita Prats i representa diverses mans alçades en actitud pacífica. S'ubicarà a la plaça 1 d'octubre d'Olot i s'inaugurarà aquest dijous amb un acte organitzat per l'ANC que comptarà amb Jordi Turull, Josep Rull i l'olotí Albert Donaire, entre altres personalitats. Ens explica Aniol Puigbert.
L'1 d'octubre del 2017 segueix present dins les memòries de molts olotins i olotines. Per això, aquest dijous, l'ANC Olot inaugurarà un monument anomenat Llibertat a la plaça de l'1 d'octubre. Aquesta escultura vol homenatjar totes les persones que defensen la democràcia i la pau. El memorial és un conjunt escultòric que simbolitza l'evolució de la peça situada des de fa anys als jardinets de Sant Esteve d'Olot. Així ho explica la coordinadora de l'ANC Olot, Magda Ripoll.
Vam pensar de fer una escultura molt més gran, molt més significativa aquí a la ciutat d'Olot per donar memòria en els fets de l'1 d'octubre i en els represaliats a partir d'aquell moment. Aleshores, per què vam triar el dia 24 de març? El dia 24 de març és el Dia Internacional del Dret a la Veritat en relació a les violacions greus dels drets humans i de la dignitat de les víctimes.
L'autora del disseny i la creació del monument és Duaita Prats. A l'escultura hi apareixen diverses mans alçades, obertes en actitud de pau. Les mans recorden alguns moments viscuts en manifestacions independentistes. La inauguració serà aquest dijous i comptarà amb música i parlaments. Hi participaran personalitats com Jordi Turull, Josep Rull, Anna Puigdemont, Albert Donaire i Ernest Legàs, entre de molts altres. Tots ells posaran èmfasi en la repressió que han viscut.
Esperem que, en els moments que estem passant, creiem més que mai que la gent el que ha de fer en comptes de quedar-se a casa passar de la realitat, no? És voler-se enterar de la realitat que estem vivint. Per la qual cosa nosaltres estem esmerçant esforços perquè arribi a tothom les seves respostes a les seves preguntes.
L'acte començarà a 6:45 a la tarda a la plaça 1 d'octubre i estarà acompanyat amb la música d'Albert Cuevas. Es posarà punt i final amb l'actuació de la rapera Bales.
El que fem ara és marxar de la Garrotxa, repassar també l'actualitat a les comarques veïnes. Comencem anant cap a Girona. Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest dimecres a la ciutat en defensa del català a l'escola. La protesta estava organitzada conjuntament per sindicats de professors i estudiants. Segons el sindicat USTEC, la vaga a les comarques gironines ha tingut un seguiment del 30% dels professors. Per la seva banda, el sindicat d'estudiants afirma que un 80% dels alumnes d'escoles i instituts gironins ha seguit la vaga. L'acte central d'aquesta jornada de reivindicació ha estat la manifestació convocada pels sindicats USTEC, Intersindical, COS i CEP, a les 12 del migdia davant la delegació del govern a Girona. La portaveu d'USTEC a Girona, Glòria Polls, ha demanat una resposta més contundent per part del Departament d'Educació.
Esperàvem una resposta més contundent, una resposta que ens protegís en els docents, que no només anés en contra d'aquesta sentència, sinó que anés també per blindar aquest model d'immersió lingüística. Sí que demanem al departament que faci un projecte lingüístic únic per tots els centres educatius, que no carregui de responsabilitats a les direccions i que en qualsevol cas aquest projecte únic sigui el que s'implementi a tots els centres educatius amb totes aquestes demandes que estem fent per preservar i mantenir el català.
Durant el recorregut de la protesta, alguns manifestants han cremat una còpia de la sentència del TCJ de Catalunya davant de la subdelegació del govern espanyol a Girona. I al mateix lloc i al mateix dia, un centenar de persones també s'han concentrat aquest dimecres davant la subdelegació de l'Estat a Girona al crit de «Frenem els preus, evitem la pobresa». Reproduint la convocatòria que s'ha estès a d'altres ciutats, els manifestants han reclamat posar fre a l'embogida pujada de preus que impacta directament damunt la classe treballadora i sobretot els col·lectius més vulnerables. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT, que a Girona han capitanejat la convocatòria, critiquen que la situació ja ve de lluny amb la crisi de les matèries primeres i el deteriorament de les condicions de vida dels treballadors, però que les repercussions del conflicte a Ucraïna ho han agreujat. Reclamen, doncs, solucions als governs. El secretari general d'UGT a Girona és Maxi Rica.
El ciutadà, la classe treballadora, aquella part més vulnerable de la societat, és els que sembla que tornarem a pagar aquesta crisi. I és el que estem demanant que no sigui així. Hem de fer un pacte de renda, sí, però un pacte de veritat, no un pacte on només paguem uns i els altres no arriben a cap tipus de compromís. I, per altra banda, s'ha de limitar aquest tipus de beneficis dels oligopolis, que aquests sí que estan fent negoci molt a costa del patiment dels treballadors i les treballadores d'aquest país.
Per la seva banda, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que la manca de matèries primeres ja ha provocat aturades de producció i ha posat com a exemple la fàbrica de cafè de Nestlé que hi ha a Girona. També ha afegit que entre els sectors que els preocupen hi ha el de les càrnies, les pimes o la gran indústria. En successos, la policia municipal de Girona ha detingut aquest dimecres a la tarda tres persones per un delicte contra la salut pública. Segons el cos policial, els detinguts duien prop de 3 quilos de marihuana i 1.080 euros en metàl·lic. Els fets han tingut lloc cap a un quart de 6, quan una patrulla de paisà ha vist al carrer d'Orient un home conegut per antecedents de robatori que pujava un cotxe amb un altre individu. Els agents els han aturat, però un ha baixat del vehicle i ha fugit, tot i que se l'ha pogut detenir. El conductor també ha fugit amb el cotxe cap al carrer Caterina Albert, on ha abandonat l'automòbil i ha pujat a un altre on l'esperava un altre individu. Poc després, els agents els han aturat i detingut. Anem ara cap a Ripoll perquè la Fira de les 40 Hores recuperarà enguany el format habitual. Es farà en cap de setmana, de l'1 al 3 d'abril, i com a novetat incorporarà un nou espai, la zona del Pla de la Devesa, on s'instal·laran estants d'entitats, empreses d'automoció i també atraccions. La fira multisectorial més important del Ripollès s'allargarà en l'espai per evitar aglomeracions. La regidora de Fires de la ciutat és Manoli Vega.
L'aposta a poder baixar aquí a la Devesa, en aquest espai firal, en aquest espai tan ampli, també en teníem ganes, sense deixar el centre. Per tant, en aquest format pensem que podem anar donant vida al comerç, restauració del centre, però també a la carretera de Barcelona. I això és l'aposta que fem en aquests moments, vale? Ampliar la fira en espais i poder que tothom gaudeixi tant d'aquest Ripoll que és molt més, no?
Des de l'organització de la fira esperen rebre entre 25.000 i 30.000 visitants si el temps acompanya. Posaran un servei de trenet gratuït amb tres parades per facilitar també el desplaçament dels visitants. D'una fira a una altra, del Ripollès a Osona, la normalitat tornarà a imparar el mercat del Ram de Vic després que el 2020 fos la primera fira en caure del calendari per culpa de la pandèmia. L'any passat es va reformular per mantenir-ne l'essència, però no serà fins enguany que la tradicional fira de benvinguda de la primavera es recuperarà a tots nivells, del 8 al 10 d'abril. En aquest sentit, es recupera una casa de pagès de màxims que ocuparà tot el recinte firal, amb l'ampliació d'algunes seccions i la incorporació d'un espai sobre el consum de llet. El regidor de Fires i Mercats de Vic és Titi Roca.
Que és l'espai de pagès que aquest any creix, i era un dels espais que teníem en ment fer créixer, i aquest any ho podrem fer. Per tant, agafa tot el que és el recinte firal, amb diferents activitats. Per tant, creixem la casa de pagès per donar a conèixer aquest espai, per donar a conèixer què és la vida al camp, i per tant va dirigida a tot el sector, però també pensant de que durant, a partir del dimecres, del Mercat del Ram començaran a passar totes les escoles de la nostra ciutat, per tant més de 400 alumnes perquè tots puguin gaudir d'aquesta festa del sector agroramader.
Al mateix lloc també s'hi ubicarà la concorreguda mostra d'animals vius. Entre les novetats destaca el primer congrés BIT de bioeconomia, innovació i tecnologia, que obrirà el certamen els dies 6 i 7 d'abril.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Més qüestions abans dels esports. La mascareta inspira el cartell del Carnaval d'Olot 2022. L'autor és Jordi Serrat i ha unit la pandèmia de la pesta de l'any 1918 amb el Carnaval de Venècia. Al cartell es pot veure un metge de la pesta utilitzant una mascareta que servia per protegir-se del virus i que posteriorment va ser símbol del Carnaval a Itàlia. Serrat ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot tots els detalls d'un cartell que per primera vegada està fet amb llapis. S'acosta l'esperat retorn del Carnaval d'Olot i ho fa amb un cartell que recull l'absència de la festa els últims anys. Parlem de la pandèmia, una situació que ja es va viure fa 100 anys amb la pesta. El personatge del doctor de la pesta és el protagonista del cartell d'enguany, dissenyat per l'artista olotí Jordi Serrat. Ha volgut representar el moment que s'ha repetit un segle després i el que ha suposat a la societat. També té una part de referència a un dels carnavals més històrics del planeta, com el de Venècia. El mateix Jordi Serrat explica a Ràdio Olot els detalls de l'obra.
És el dibuix fet amb llapis, un dibuix amb negre sobre fons groc, que trobo que contrasta. d'un personatge que es diu el doctor de la pesta, un senyor que va amb barret, amb ulleres i amb una màscara que és una mena de bec que feien servir aquests metges medievals per protegir-se a les epidèmies de pesta, que no els encomanessin res. És una màscara que té una forma de bec. Ells mateixos anaven vestits foscos, anaven vestits de negre, per això el llapis si es cau molt, i amb una mà que fa el gest de convidar a participar.
El dibuix i el seu significat volen servir d'homenatge a tota la gent que fa possible un acte multitudinari i que suposa un gran esforç per a desenes de colles i entitats. L'artista també destaca que la tècnica del llapis amb què s'ha fet el disseny ha cridat l'atenció. És una de les seves apostes per fugir del disseny gràfic i optar per allò més clàssic. Serrat es mostra agraït per ser l'escollit per dissenyar el cartell després de dècades participant en el carnaval l'Olotí, en moltes facetes. Enguany farà de jurat.
De fet, m'ho varen proposar sense donar-me cap pista ni cap temàtica que l'hagués de fer sobre un tema determinat. Ho varen fer perquè saben que sempre he tingut l'afició del dibuix, que m'agrada fer-ho, n'havien vist alguns i suposo que els havien agradat, que de totes maneres jo els agraeixo molt de que el Cid m'hagin tingut en compte pel fet de que he estat sempre una persona aficionada al dibuix, no m'hi he dedicat professionalment, i això que te reconeguin d'aquesta manera s'agraeix molt.
El Carnaval d'Olot es farà aquest dissabte amb diferents actes encapçalats per la rua de comparses a 6:45 de la tarda. Si el temps no fa la guitza, les màscares, les de Carnaval, tornaran a ser les protagonistes.
Torna el Carnaval a Olot i també a Sant Joan les Fonts.
Carnaval, Carnaval.
Ho fa aquest cap de setmana i enguany serà la primera vegada que ho fa diumenge. Comptarà amb Carnaval infantil, dinar i una rua amb participació local. Des de l'organització calculen tenir com a màxim una desena de colles. En cas de pluja s'anul·laria definitivament.
Sant Joan les Fonts celebrarà el Carnaval aquest pròxim diumenge. L'ambient festiu que la pandèmia ha evitat aquests dos últims anys es podrà tornar a veure al poble garrotxí. La celebració començarà amb els carnestoltes infantil al matí i seguidament continuarà amb una rossada organitzada per la colla Els Estucats. A la tarda tindrà lloc el plat fort, la rua que farà la mateixa ruta de sempre. Aquest any, la novetat és que se celebrarà el diumenge, cosa que farà avançar els horaris de les diferents activitats i no es podrà realitzar el típic sopar de colles. Això ho explica la tècnica de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Janine Sobirana.
Això fa que no hi hagi el sopar que es feia cada any amb les colles i que s'avanci una mica tot. La rua, en lloc de ser a les 5 de la tarda, serà a 4:45. Però per al demés el format és més o menys el mateix. Simplement que no hi haurà el sopar a la nit, al vespre, i el ball per les colles i l'avançada de mitja hora.
Des de l'organització preveuen que hi hagi unes 10 carrosses que posin alegria i música als carrers del poble. També esperen que el fet que se celebri un diumenge ajudi a tenir una bona assistència de públic.
Sí, esperem que sí. Normalment cada any hi sol haver-hi molta gent. Suposem que, que aquest de setmana diuen que ha de fer bo, per tant, crec que la gent voldrà fer coses a fora. I mitja tarda d'un diumenge crec que també és una bona hora per poder sortir al carrer amb família i gaudir del Carnaval de Sant Joan.
El Carnaval de Sant Joan, igual que el d'Olot, es van veure afectats per la sisena onada. Això ha fet que tots dos s'acabin celebrant el mateix cap de setmana i més tard del que tocaria. En cas de pluja, Sant Joan les Fonts anul·laria tots els actes sense nova data.
Ens traiem la disfressa, ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
Perquè l'hoquei Olot vol deixar els deures fets, perquè si els olotins guanyen aquest dissabte davant el Club Patí Vilanova, se salvaran matemàticament a falta de 4 jornades. En la primera temporada de la història del club a la categoria de plata, l'equip de García i Piera ha fet mèrits per seguir. Els vilanovins arriben a la Josep Jou amb la necessitat de sumar per no baixar de categoria, que es pot produir també aquesta mateixa jornada. Ens ho explica en Roger Isern.
Primera oportunitat perquè l'hoquei Olot es quedi a l'hoquei Lliga Plata una temporada més. Serà aquest dissabte 7:45 del vespre davant el Club Patí Vilanova, equip que marca les posicions de descens amb 6 punts. Els olotins en tenen 11 de marge i si aconsegueixen guanyar el partit se salvaran matemàticament, ja que el marge seria de 14 i en quedarien 12 per disputar-se. Per a l'hoquei Olot no és un cara o creu, però sí un duel que afronten amb ganes. Així ho reconeix el tècnic de l'equip, Jordi García.
Amb ganes, a més és la primera i és a casa. Seria molt bo poder certificar la permanència aquí a casa amb la nostra gent, amb la nostra afició i amb moltes ganes de que arribi el partit. Jo crec que tot l'equip en té ganes de jugar aquest partit, d'intentar salvar-nos.
El Vilanova ve de plantar-li cara a un rival de la part alta com el Taradell, que va acabar guanyant per 3-4. Un símil amb el darrer partit de l'hoquei Olot, que va empatar a 3 davant el Vilafranca, quart classificat. García espera un Vilanova intens pel que s'hi juga.
Esperem un Vilanova que juga l'última carta per seguir viu. O sigui, ho deixaran tot a la pista, és el que diem, eh? O sigui, cap equip està mort fins que no l'enterra, saps? O sigui, al final creiem que ells aniran a buscar allargar aquesta permanència, o sigui, que podríem assolir nosaltres.
A la primera volta, victòria vilanovina per 3-2, la única que ha aconseguit l'equip de Jordi Costa, exentrenador del conjunt olotí. Què ha canviat de l'hoquei Olot que va perdre Vilanova a l'actual? García en dona detalls.
És una categoria que costa molt adaptar-se. I, bueno, ens hem adaptat, sí que és veritat que al principi ens va costar una mica, ens hem adaptat a la categoria i realment estem millorant moltíssim. O sigui, em sembla que ho hem dit diverses vegades, que sabíem que nosaltres del principi de temporada al final acabaríem millorant moltíssim. Així està sent i espero acabar millorant més.
L'hoquei Olot Club Patí Vilanova es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou, on s'espera una nova gran entrada marcada per les disfresses de Carnaval. Com sempre, el partit es podrà seguir en directe des d'un quart d'hora abans a la sintonia de Ràdio Olot.
Parlem ara de futbol perquè arrenca la fase definitiva a segona catalana. El Bossa Tosca optarà a l'ascens a primera catalana i Sant Jaume i Besalú lluitaran per la permanència. Un nou format que no acaba d'agradar als clubs. Pel que fa al conjunt groc, competirà contra 5 equips més per 2 places amb dret a l'ascens. El Besalú ho farà en un grup de 4 equips on en baixarà un i el Sant Jaume en un grup de 5 on els dos últims baixaran a tercera catalana.
Finals de març hi comença una nova competició. Sí, no estem parlant d'un nou esport ni molt menys. És la segona catalana de futbol que estrena el format de les fases d'ascens i permanència. Una decisió que ha portat molta cua, però que arribats a l'inici ja només es pensa en competir. L'equip garrotxí que hi té més il·lusió dipositada és el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca. El conjunt groc optarà l'ascens a primera catalana en un grup format també per Can Givert, Porqueres, Tossa, Blanes i Calaguidó. 10 enfrontaments i 2 places d'ascens. L'entrenador del Bosc de Tosca és Jean Miquel Salavedra.
Afrontem aquesta segona fase amb molta il·lusió, amb ganes, començar de la mateixa manera que hem acabat la primera fase, que ens ha donat dret a poder disputar aquesta segona fase i a donar-ho tot per intentar doncs, donar una alegria al Bosc de Tosca. No? Jo crec que ja van tenir una primera promoció fa anys enrere i a veure si aquesta és la definitiva. Costarà molt perquè són 5 equips més que estan en la disputa, però bé, amb molta il·lusió i que ha de ser una cosa maca i espectacular de poder disputar.
Pel que fa al Sant Jaume de Llierca, lluitarà per seguir a la categoria després de fer un gran tram final de temporada. Els garrotxins competiran al subgrup 1.3 contra Begú, Tordera, Comacross i Sant Feliu de Guíxols. Les dues darreres places significaran el descens a tercera. El tècnic del Sant Jaume, Marc Matamala, discrepa amb el format.
És una de les coses més estrafolàries, rares, que s'han fet mai al món de futbol, on es comença una segona fase per no baixar. En Catana si has fet 36 punts com si n'has fet 5. Tothom comença amb 0 punts. Llavors, bueno, és una cosa que has de fer, tot i que bueno, el que hem fet fins ara no té cap sentit. Llavors, en 8 partits ens jugarem el baixar o no baixar.
I el darrer garrotxí és el Besalú, que també lluitarà per la permanència davant el Roses, el Cassà i el Palafrugell en un grup on l'últim baixarà. El seu tècnic és Manel Puigverd.
L'equip està doncs, entrenant bé, en certa manera doncs, ho estem preparant de la millor manera possible. Aquesta setmana amb 3 entrenaments i està clar que el nostre objectiu és poder-nos fer forts a casa el màxim possible i tenir doncs, la capacitat d'evidentment de poder rascar fora també i de puntuar fora. Per tant, s'ha d'anar partit a partit, està clar que no hi ha marge d'error i ho afrontarem amb el màxim d'il·lusió possible per intentar doncs, guardar aquesta categoria que penso que és el que realment es mereix el Besalú.
Aquest cap de setmana, primera jornada, el Bos de Tosca visitarà el camp del Can Givert dissabte a 16:45. Per la seva banda, el Besalú rebrà el Caçat dissabte a 16:00 i el Sant Jaume al Coma Cros dissabte a 6:00.
I acabem la informació esportiva amb un apunt més que hem conegut avui. Tommy Robredo es retira. El tenista deixa el tennis professional després de gairebé 25 anys en actiu. Ho ha anunciat aquest matí en una roda de premsa al Reial Club Tennis de Barcelona. El tenista d'Hostalric i afincat a la Garrotxa des de fa dècades va arribar al top 5 mundial i acumula 12 títols individuals al seu palmarès, entre el que hi ha un Conde de Godó aconseguit l'any 2004. Amb la selecció espanyola també va guanyar 3 Copes Davis. Robredo deixarà les pistes oficialment després del trofeu Conde de Godó d'aquest any, l'últim torneig que jugarà i que es disputarà del 18 al 24 d'abril.
Hoquei Olot 3, Club Patí Vilafranca 3, un nou puntet que ens aproxima a la permanència. La setmana que ve, oients de Ràdio Olot, una final.
Una final sense res a perdre. I és que encara falten 5 jornades per acabar la Lliga. I l'hoquei Olot ja té la primera oportunitat de salvar-se matemàticament. Dissabte, en directe des del Pavelló d'Esports d'Olot, Club Hoquei Olot, Club Patí Vilanova. A 8:15 del vespre a la prèvia i a 8:15 al partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I amb el patrocini de Clínica Dental Álvarez Carbonera. Tallers Sacrés, Can Carbasseres, Mar Vic, Lotei, Helena Flelú i Alomar.
I avui acabem l'informatiu explicant-vos la història d'una brigada de voluntàries formada per 5 infermeres olotines que marxa cap al Sauce, a Nicaragua.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
L'objectiu és compartir temps i ajudar la gent de la regió. Sortiran l'11 d'abril i es preveu que tornin a principis de maig. Aquesta iniciativa està organitzada per l'ONG Solidaritat Sense Mons i un cop allà seguiran amb projectes relacionats amb la salut i les cures. Per recollir fons per l'expedició, aquest divendres es projectarà una pel·lícula a l'Orfeu Lutí.
Llorar y que salga pa fuera lo malo de dentro.
Anna, Conchi, Upe, Montse i Núria. Aquests són els noms de les 5 infermeres olotines que han format una brigada solidària per ajudar la gent del Sauce a Nicaragua. Aquesta brigada està organitzada per la ONG Solidaritat Sense Mons i està previst que marxin l'11 d'abril d'Olot i que tornin el dia 2 de maig. Des de l'ONG entenen aquestes brigades com un procés de formació i sensibilització dels problemes i desigualtats que afecten els països del sud. Un cop arribin allà, treballaran en projectes relacionats amb la gent gran, amb un hospital de la zona i una casa materno-infantil. La directora de la ONG Solidaritat Sense Mons és Carme Bagó.
Mira, doncs al matí, bueno, faran horari, els horaris allà sempre la contrapart és la que posa, d'aquí s'emporten més o menys el que faran allà, però un cop són allà, és la contrapart la que diu, pues, ocuparem l'hospital a aquesta hora, la casa materna aquesta i el FIAM aquesta, però treballaran al matí de 9 a 12 i la tarda de 3 a 6.
Sense fons econòmics no es pot anar enlloc. És per això que, per recollir diners, l'ONG ha organitzat la projecció d'una pel·lícula per tal d'ajudar les olotines a fer front a diversos projectes que poden sorgir un cop allà.
Bueno, l'objectiu és recaptar fons. Vale? Les brigades, pensa que es paguen aquestes noies, es paguen el viatge, l'escada, tot això s'ho paguen elles. La ONG és molt petita i no paga viatges ni res. Elles s'ho paguen tot i les aportacions que poden aconseguir la brigada serveixen per cobrir petits projectes que poden sorgir a la seva estada. Per exemple, si estan al CIAM, doncs hi pot haver-hi un material que necessitin, jo que sé, que s'hagi trencat un qualsevol aparell, no? Un aparell de mirar la pressió, qualsevol cosa, que elles puguin cobrir doncs, totes aquestes coses. Desperfectes que puguin sortir, medicaments que es necessitin en aquell moment.
Aquest divendres a les 8 del vespre a l'Orfeo es projectarà la pel·lícula La Canción de Carla, que explica la història d'una noia refugiada nicaragüenca. L'entrada costarà 5 euros i tota la recaptació es destinarà al viatge.
Fent-nos ressò de solidaritat local, acabem l'informatiu d'aquest dijous. Gràcies per la seva atenció i confiança. Com sempre, seguim connectats a radiolop.cat. Acabeu de gaudir d'aquest dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.